L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 14 d'octubre, destacarem... L'Ajuntament d'Amposta congelarà pràcticament tots els impostos municipals per al pròxim 2011, alhora que aprova el projecte per urbanitzar el nucli costaner d'Equaliptus. L'Ajuntament de Deltebre aprova el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable. Pacten el preu de l'aigua del sistema de regadiu Xerta-Sénia, 12 cèntims d'euro per metre cúbic d'aigua. La Comissió per la Retirada de la Simbologia Franquista de Tortosa del Casal Popular Panxample va presentar una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa avalada per 2.000 signatures. Alfara de Carles prepara la quarta diada del Rovelló. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'Ajuntament d'Amposta congelarà pràcticament tots els impostos municipals per al pròxim 2011, alhora que aprovà el projecte per urbanitzar el nucli costaner d'Equaliptus amb un pressupost de 4,7 milions d'euros. Ens porta aquesta notícia des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament així és. Impostos, taxes i preus públics tindran un augment del 0%, amb ben poques excepcions, ja que només a Amposta augmentarà l'1,5% el rebut de l'aigua en determinades escales de consum a causa de les clàusules que regeixen la concessió del subministrament a l'empresa Sorea i que estableixen un augment corresponent a l'IPC de l'any anterior. A més, en declaracions posteriors, l'alcalde d'Amposta ha volgut recordar que, tot i l'augment del rebut de l'aigua, Amposta continua sent, junt amb Xerta i Ascó, de les poblacions de les Terres de l'Ebre que té l'aigua més barata. Pel que fa a la taxa de recollida d'escombraries, aquesta també restarà congelada, tot i que el Consorci de Gestió de Residus del Montsià l'ha augmentat un 3%. D'aquesta manera, segons l'alcalde, els ciutadans d'Amposta no percebran aquest augment en el rebut, ja que l'Ajuntament d'Amposta se'n farà càrrec. L'alcalde de la ciutat ha manifestat que són molt curosos a l'hora de fer els impostos locals, més a més, en la situació que es viu. L'escoltem.
Per tant, jo penso que l'Ajuntament d'Amposta el que fa és una revisió molt acurada de quines són els impostos, en el sentit de que no fa cap increment dels mateixos, i a la vegada el que fa és que, a més, no solament no incrementa els impostos, sinó que el que fa referència a les mesures absorbeix l'Ajuntament l'increment que se'ns proposava des del Consell Comarcal.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta, dir que els dos grups de l'oposició s'han abstingut en la votació de les ordenances i preus públics que ha proposat l'equip de govern. Tant el PSC com Esquerra han argumentat que, tot i que valoren positivament la congelació, no hi voten a favor, donat que des de l'equip de govern no se'ls ha demanat la seva participació. A més, des del grup del PSC, Toni Espanya ha criticat el fet que l'Ajuntament no assumeixi l'augment de les bases de l'IBI que correspon al procés de revisió cadastral i que el proper any suposa un 6,5. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana, Dan Tomàs, ha demanat a l'equip de govern que busqui alguna fórmula per tal de que les persones que només reben com a ingressos ajudes familiars molt baixes paguin fraccionat el pagament de les taxes més altes, com és el cas de les escombraries. Durant aquest ple extraordinari, l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat també, per unanimitat, dos punts referents a les obres del Pla Especial Urbanístic d'Eucaliptus. D'una banda, ha quedat aprovat el projecte d'execució de l'obra i, d'altra, l'expedient de contractació, que estableix les clàusules administratives que han de regir l'adjudicació d'aquestes obres importants per a aquesta urbanització d'Amposta.
Avui el que estem parlant és de... el projecte d'urbanització i de les clàusules que regiran l'adjudicació d'aquesta urbanització. El que comportarà és que els propietaris tindran una urbanització amb tots els serveis adequats a la normativa vigent i que a la vegada, lògicament, també això els comportarà un valor afegit, no en va, comportarà també, entre cometes, un valor patrimonial a les propietats que tenen aquesta urbanització d'Eucaliptus.
Doncs una altra bona notícia per al terme municipal d'Amposta, en aquest cas l'urbanització d'Eucaliptus. El pressupost de l'execució de l'obra ascendeix ascendeix a 4.700.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'assumeix la redacció del projecte i la direcció de l'obra. La resta es finançarà a través de contribucions especials que abonaran els propietaris de la urbanització. Les obres tenen un període d'execució de 12 mesos i des de l'Ajuntament es preveu que estiguin adjudicades a finals d'any o a principis de l'any vinent.
Serveis informatius de Mute.
I ens n'anem ara cap al cor del Delta. L'Ajuntament de Deltebre va aprovar el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable. Lluïsa Bertomeu ens amplia aquesta informació des de Ràdio Delta.
La darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Deltebre el passat dijous va servir per aprovar l'inventari de construccions del sòl no urbanitzable del municipi i, posteriorment, el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable. L'objectiu de l'Ajuntament de Deltebre amb l'elaboració d'aquest inventari és evitar-ne la proliferació. El treball ha desvetllat que al municipi en sòl rústic hi ha un total de 960 construccions que no són totes il·legals i de les que unes 140 es podrien rehabilitar per a usos turístics, és a dir, convertir-les en cases rurals. A la mateixa sessió plenària va prendre possessió del càrrec el nou regidor a l'Ajuntament de Deltebre, Josep Ramon Casanova i Bertomeu, tal com explica l'alcalde Gervasi Aspa.
El plenari d'avui és un plenari de tràmit, però tenia molt, molt de contingut, amb el qual també bueno, tenim la primera presa de posició del regidor de l'Ajuntament, no? Josep Ramon Casanova, Bertomeu, al qual d'aquí presento les gràcies per incorporar-se a l'equip de govern i que vingui a treballar pel nostre poble. Després hi ha un dictamen d'un expedient de modificació de crèdit, que és una cosa senzilla, fàcil, malgrat el que es vulgui, la imatge que es vulgui donar, és una cosa que es diu que es fa contínuament als ajuntaments i és per, diguéssim, adaptar el que es gasta al pressupost que hi havia, o que al final és el que ha de llaure, no? I que ha de contemplar. La resta són propostes d'aprovació de dictàmens urbanístics, tant per a fer la carretera que donarà entre l'Avinguda de la Pau i el carrer Joan Bonet, que dona per davant de l'Escola Bressol i per davant també de la residència de gent i minusvàlua, discapacitats, i donar també nom a un altre pare del poble, el doctor Francisco Montesinos, i a partir d'aquí també el més important després ja és, sobretot, han sigut aquestes dos propostes d'aprovació que es tracten de primer fer l'inventari de les construccions en sòl no urbanitzable del Deure, que ja està fet, ha costat uns quants mesos, bastants, quasi un any, ha sigut un període llarg de treball, que els quals ha donat 900 i pico d'edificacions que tenim a la zona rústica de Deltebre, són gairebé 1.000, són moltíssimes. I, per altra part, també el catàleg de masies i cases rurals, o sigui, 160 i pico d'aquests habitatges tindran la possibilitat, avui ja, d'intentar fer turisme rural, de fer restaurant, de fer hotel o de fer qualsevol tipus d'activitat turística. Això significa doncs, una cosa molt gran, en fent de les 25-30 que tenim avui en dia, resulta que n'hi ha 130 més que poden fer turisme rural. Vale. Això significa un avenç molt important per a les famílies del poble. I en això vull avisar molt a la gent que vingui a mirar-se el projecte, que vingui a mirar-se aquest inventari, que vingui a veure si vol fer alguna al·legació o alguna modificació, no li costarà ni un duro, no haurà d'anar cap gestoria per això, sinó simplement a vindre aquí a l'Ajuntament i dir, escolta, aquesta caseta meva tinc més anys, o tinc una escritura, que és una caseta de Rosal, o tinc contemplada l'escritura, o no, però tinc molts d'anys. En fi, la intenció és intentar captar, posar dins d'aquest catàleg la major quantitat possible d'edificacions que hi ha inventariables. A partir d'aquí també significa dues coses. Una, esperem arribar a un acord d'administració perquè això acabi definitivament en l'agressió que s'obrim constantment, agressió que realment ve donada perquè males pràctiques s'han fet des de l'Ajuntament durant molts anys de donar permís o dir sí a coses que no es podien fer i que legalment eren una il·legalitat, però bueno, això ho estem rectificant. La gent ara té bastantes més probabilitats d'arreglar els seus problemes, en aquest cas urbanístics, per tant, animem a la gent a que després d'un any i pico estàs cats treballant sobre això, vinguin aquí en aquesta proposta d'aprovació, se miren la seva propietat, se miren si està contemplada, en quins termes està contemplada i si volen fer alguna al·legació per millorar el seu inventari i passar a ser catàleg. És un tema important que donarà una imatge molt clara i molt nítida del que fem a l'Ajuntament del Terre, no? Cosa que fins ara doncs, no ho tenien clar. Se'ns acusava constantment des de la Comissió d'Urbanisme i des del Departament de Política Territorial de que del Terri s'havien fet el que volíem i que això era una barbaritat i que anàvem a per nosaltres. No? Estem donant una imatge de serietat i això significarà que podem fer moltes més coses de les que fins ara fèiem. Però primer ens han de demostrar a nosaltres mateixos que això ho han de fer bé i que som responsables del nostre patrimoni paisatgístic.
Finalment, el ple va aprovar diferents punts pel que fa a normes subsidiàries i també la moció de suport a la candidatura de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Pacten el preu de l'aigua del sistema de regadiu Xerta Sénia, 12 cèntims d'euro per metre cúbic d'aigua. És el preu que hauran de pagar aproximadament els regants per cada metre cúbic d'aigua i, a més, tindran que pagar 3.000 euros per hectàrea per connectar-se al rec. Tere Giné ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio.
La comunitat de regants del Xerta Sénia, Regsa i el Departament d'Agricultura han pactat finalment el cost de l'aigua que hauran d'assumir els pagesos d'aquest projecte de regadiu, un preu que estarà a l'entorn dels 3.000 euros per hectàrea i 12 cèntims per metre cúbic d'aigua. Aquest preu, segons els regants, és satisfactori, tot i que es mantenen molt prudents perquè l'acord ha de ser aprovat pel Consell de Govern. És cert que hi ha un acord amb Regsa, però fins que la Generalitat no ho aprove, no es pot assegurar quin serà el preu. Amb l'objectiu d'abaratir els costos energètics, que suposen la principal despesa del regadiu, la comunitat de regants es planteja instal·lar entre 10 i 20 aerogeneradors a la vora del canal. Es posaran aerogeneradors en cada sector de reg de manera que serem autoconsumidors d'energia, segons assenyalava Cortiella, el president de la comunitat de regants Xerta Sénia, que reconeix que aquest és un projecte a mig termini, ja que serà necessària una inversió de més de 20 milions d'euros que s'haurà de buscar amb el capital privat per posar en funcionament aquesta iniciativa. Aquest mes d'octubre es faran les primeres proves d'impulsió d'aigua a l'estació de captació del Xerta Sénia, en què es farà pujar l'aigua des del riu fins als primers 2 quilòmetres de canal que s'ha construït, perquè no existeixen en l'antic projecte. Començarem les proves amb 4 bombes d'aigua a l'estació de captació, però quan el rec estigui a ple rendiment n'hi haurà 4 més, detallava Cortiella al diari El Punt. Actualment ja estan acabades les 3 bases de regulació del primer sector de rec, així com 12 quilòmetres del canal de la primera fase. En canvi, els 12 següents s'estan acabant de construir. Pel que fa a l'últim tram del canal, Regsa ha licitat el projecte i s'adjudicarà l'obra abans que finalitzi l'any, una actuació que té un pressupost de 15 milions i mig d'euros. Segons assenyalava el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a l'Ebre, Toni Espanya, si algú encara dubta que aquest rec es pugui fer servir per una altra cosa amb l'actuació del darrer tram, s'esvairan tots els dubtes. Serà ja l'any 2011 quan s'executarà el darrer tram del canal i quan podrà arribar l'aigua a les finques de Xerta, Aldover i una petita part dels regues.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Ahir, la comissió per la retirada de la simbologia franquista de Tortosa del casal popular Panxample va presentar una moció popular a l'Ajuntament de Tortosa avalada per 2.000 signatures. En aquesta moció es sol·licita la retirada del monument franquista del riu, el monument franquista més gran de Catalunya, el canvi de nom de l'Institut i plaça Joaquim Bau, dirigent polític durant les dictadures de Primo de Rivera i Franco i que va col·laborar en la preparació del cop d'estat de Franco, i el canvi del nom del barri 13 de gener, el dia de la entrada de les tropes franquistes, a Tortosa. Durant la roda de premsa es va destacar que els representants dels partits Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Els Verds i el Partit dels Socialistes de Catalunya s'han compromès a donar suport a la moció. El portaveu del casal Panxample va manifestar la confiança en el suport de Convergència i Unió a la moció, donat el caràcter catalanista de la formació. Així mateix, va fer públic que s'ha demanat una reunió amb l'alcalde i president de Convergència i Unió a Tortosa, Ferran Bel. Finalment, també es va informar de la presentació d'una instància a l'alcalde que sol·licita que el tema sigui debatut al proper ple municipal del mes de novembre, ja que hi ha temps suficient per incloure'l com a punt. D'altra banda, els membres del casal popular Panxample van voler ressaltar el fet que aquesta demanda popular coincideix amb les declaracions realitzades la passada setmana a Tortosa pels responsables del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Jordi Guixé va presentar a Tortosa els resultats i conclusions del Cens de Simbologia Franquista a Catalunya i va considerar que és necessari retirar el monument i efectuar els canvis de noms al 13 de gener i a la plaça i a l'Institut Joaquim Bau. A la web del casal popular Panxample s'ha habilitat un espai on hi ha els materials d'aquesta campanya i s'hi aniran venjant les diferents notícies i activitats relacionades.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'ICAT dona la raó als tonyinaires. El comitè científic de l'ICAT constata un clar increment de l'estoc d'aquesta espècie. Des de la Cala Ràdio ens informa Olga Tomàs.
El comitè científic de l'ICAT, organisme mundial que regula la pesca de la tonyina roja, ha emès ara un informe que revela la recuperació de l'espècie al Mediterrani. El sector de la pesca de la tonyina roja a l'Ametlla de Mar, a Espanya i a la resta dels països mediterranis, respiren tranquils de nou amb aquest informe, sobretot després de les recents declaracions de la comissària de pesca europea, Maria Damanaki, on tornava a proposar la protecció de l'espècie. Tot i que recordem que el passat mes de març la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres va votar la possibilitat de prohibir la comercialització internacional de l'espècie i finalment no es va aprovar. Escoltem Pere Vicent Balfegó, del grup Balfegó.
La setmana passada va acabar de reunir-se el científic d'ICAT, ja van fer el seu informe i, bueno, se constata, doncs, algo que fa dies que venim reclamant, no? I com que de satisfacció, doncs sentir doncs, que l'estoc de la tonyina no està en la situació crítica ni de col·lapse, com anava anunciant, o que sí que demanen el científic. És, bueno, un status quo a la reglamentació, no anar canviant cada any.
L'informe al qual ha tingut accés l'Associació de Pesca, Comerç i Consum responsable de la tonyina roja a Espanya mostra un clar increment de l'estoc d'aquest túnit. Els científics, a més, han estimat que en els últims 50 anys la població de tonyina roja ha disminuït un 43%, una xifra sensiblement inferior a la caiguda d'un 80% de la població defensada per entitats ecologistes.
Donar sang és un deure cívic, ho diu la doctora Núria Vilanova de l'Hospital Verge de la Cinta i afegeix que caldria fidelitzar la donació. El Banc de Sang i Teixits estarà demà a Santa Bàrbara en la tercera visita que l'entitat fa enguany al municipi. Segons les dades, les Terres de l'Ebre estan per sobre de l'índex de donants mínims que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El Banc de Sang i Teixits és la empresa pública que té per missió la gestió i l'administració de la donació, la transfusió i l'anàlisi de la sang i també del plasma sanguini, així com actuar com a centre d'obtenció i processament i de teixits, a més d'altres línies d'actuació en el camp de la immunobiologia, també el diagnòstic molecular, la teràpia celular i la medicina regenerativa. Un mínim de 3 vegades cada any aquest banc de sang també passa per Santa Bàrbara, com a la resta de municipis del territori, amb la intenció de recollir les donacions de sang necessàries per atendre les urgències que diàriament es produeixen i on es requereix aquest valuós teixit fluid. Segons la doctora Núria Vilanova, a Catalunya són necessàries cada dia 1.000 bosses de sang.
Diuen que l'any 2020 potser al Canadà ja aconseguirem tenir la sang artificial, però avui per avui no. És gràcies a la donació voluntària de tots els que som donants de sang que s'obté aquesta sang. I són 1.000 bolses, 1.000 transfusions les que es fan diàriament a Catalunya.
El Banc de Sang i Teixits farà la darrera visita de l'any a Santa Bàrbara demà divendres 15 d'octubre. Segons que explicava Elisa Vallejo, que és la promotora del banc a les Terres de l'Ebre, el nostre poble té un elevat índex de donants, ja que des del 2002 han estat 1.257 les persones que han donat sang, amb una mitjana de 60 donants per sessió.
Aquí a Santa Bàrbara vam començar, bueno, l'any 2002... i fins al juliol del 2010 han hi hagut 1.257 persones que han donat sang. Llavors, l'any passat, precisament, va hi haver una mitja de 60 vegades, i enguany, les dues vegades que han vingut, el mes de gener van ser 60, i el mes de juliol, 57, tenint en compte que era la semifinal de la Copa de Futbol en Alemanya.
A nivell de les Terres de l'Ebre, Vallejo explicava que l'índex de donants és també força important, ja que està lleugerment per sobre del 39 per mil que recomana l'Organització Mundial de la Salut.
Sí, perquè l'OMS recomana que tenim que arribar al 39% o per mil, perdó, o sigui, cada 1.000 habitants, 39 tindrien que donar sang. Les Terres de l'Ebre, gràcies a Déu, l'any passat estàvem vorejant el 40 per mil, que no ho pot dir tota Catalunya. O sigui, nosaltres aquí encara som uns privilegiats, de veritat. Hi ha tres pobles de la zona d'aquí han respost davant d'una crida solidària, com va passar la setmana passada, sí, que va haver una crida, una població d'aquí al costat, i la veritat és que d'una població petita van vindre 60 persones en seguida a donar-nos sang.
La doctora Vilanova destacava que cada vegada que es dona sang es salva la vida a 3 persones. Per això deia que és un acte altruista i un deure cívic i que, per tant, fa falta que la gent prengui consciència de que caldria fidelitzar aquestes donacions. A Santa Bàrbara, totes aquelles persones que vulguin participar d'aquest deure cívic podran fer-ho al Centre d'Assistència Primària demà, 15 d'octubre, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
I ens anem cap a Alcanar. La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat un any més el viatge complement a les jornades citrícoles de la població. Un viatge que enguany serà a les zones agrícoles de València, Ciutat Real, Àvila i Madrid. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, tal i com ja s'ha convertit en una tradició des de fa 17 anys que al nostre municipi es venen celebrant les jornades citrícoles, unes jornades que habitualment es porten a cap als mesos de la tardor, però que habitualment també cada any comporten la celebració posteriorment, quan les feines del camp ho permeten, d'un posterior viatge, en este cas complementari, al contingut acadèmic o científic de les jornades citrícoles. Per això, enguany, un any més, la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar ha programat aquest viatge, que en este cas se celebrarà la propera setmana, concretament del dia de 9 fins al 22 d'octubre. Un viatge tècnic a zones agrícoles de València, Ciutat Real, Àvila i Madrid, que, com hem dit, es farà del 9 al 22 d'octubre i que els nostres micròfons comentava el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Llavors aquí aquest viatge el farem, sortirem el dia 9 d'octubre, que és dimarts, i llavors anirem a Museros a veure una finca experimental, a Masia del Doctor i Edna Cop, això de cooperatives, societat cooperatives, en què sembla que allí hi ha moltes d'aquestes varietats modernes, i per tant jo penso que té pues, un interès en aquestes varietats. Després ja anem a dormir a Ciutat Real. Allí el que farem és anar a Daimiel, i farem una visita que allí està a la planta de García Carrión, que fan els sucs. Per tant, allí el que es fa és García Carrión és un dels llocs en què fa el suc de taronja, no? Els seus productes. I penso que això també és interessant. Després ja anem a dormir a Madrid. Ens el demà, el dia 21 d'octubre, que és dijous, aniríem a Sant Xidrian, que és Àvila, a la visita d'una fàbrica de quelats de ferro, que bueno, és de les més importants que hi ha aquí a l'estat espanyol. I anaríem per allí i després tornem a Madrid. I llavors el divendres aniríem a la visita, que és d'alguna manera l'important, el més important de tot, que és Fruit Attraction, que és una fira d'agricultura, però tant d'agricultura està més especialitzada ja en el que és el tema de comercialització. I allí pues, estan tots els grans de la distribució, i també pues, penso que és bo, perquè penso, almenys jo crec que el problema més greu que avui tenim els pagesos és la vendre i és la distribució, que la distribució pues, tothom tothom sap que tenim una crisi per culpa d'esta distribució.
Un programa senzill, interessant i per al qual encara queden algunes places lliures. Les persones interessades en participar en este viatge, que per cert està subvencionat pel Departament d'Agricultura, la Diputació de Tarragona i també el nostre Ajuntament, poden passar a informar-se per l'edifici de serveis agraris situat a l'Avinguda Catalunya número 64. Si ho preferiu, també teniu la via telefònica a través del número 977-73-23-76.
Serveis informatius de Mute.
Alfara de Carles prepara la quarta diada del Rovelló. L'Ajuntament d'Alfara de Carles organitza per al diumenge dia 24 d'octubre la quarta diada del Rovelló amb l'obertura d'una fira que inclourà diverses parades amb productes gastronòmics i culturals d'aquesta localitat del Baix Ebre. A partir de les 12:30 a la plaça Major es farà la recepció dels participants al quart concurs de Rovelló i la posterior deliberació del jurat per escollir el Rovelló més gran i el més bonic, així com el cistell més engalanat i el més oferent. El programa de la diada també inclou el tercer concurs de fotografia amb el tema Rovelló i el seu entorn natural, organitzat per l'Agrupació de Defensa Forestal d'Alfara de Carles. Els participants del concurs hauran de presentar les seves imatges a l'estand de l'Agrupació de Defensa Forestal que tindrà instal·lat a la fira. L'Ajuntament d'Alfara de Carles també organitza les jornades gastronòmiques de la cuina del Rovelló als restaurants del municipi del 15 d'octubre al 15 de novembre. 8 restaurants del municipi participaran en aquestes jornades gastronòmiques i oferiran als seus menús diferents plats amb diverses maneres de cuinar el rovelló. L'alcalde d'Alfara de Carles, Bertomeu Rosselló, ha destacat que les jornades gastronòmiques i la Diada del Rovelló són una iniciativa que té la col·laboració i la participació de la gent del poble que vol donar a conèixer el seu patrimoni natural i cultural gaudint de la riquesa gastronòmica que els caracteritza com a poble de muntanya, segons explicava l'alcalde. Segons Rosselló, la Fira del Rovelló uneix diferents aspectes com turisme, artesania i costums que conformen la nostra identitat com a poble. Per la seva part, la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Alfara de Carles, Rosa Maria Dell, ha fet una crida a la gent de les Terres de l'Ebre perquè s'acostin a Alfara durant aquests propers dies quan podran gaudir de rovellons i un entorn privilegiat.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a
tots! Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
I fins aquí el nostre temps per a la informació. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa hora. Gràcies per la seva atenció i adeu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.